Avui començo amb un record i modest homenatge a l'Agustí Forner, periodista, home de TV3 i amic. L'Agustí era un home amb capacitat per connectar amb la gent i la seva empatia el van convertir en una persona estimada per tothom. La seva bonhomia, el seu humor satíric i la seva amistat eren símbols de la seva personalitat, a banda d'un pare i marit dedicat. L'Agustí, que ens va deixar dimecres, va ser un referent en el seu àmbit professional, amb una llarga i profitosa trajectòria periodística. Va ser la cara tarragonina durant molts anys al Telenotícies Comarques, però, sobretot, era un referent a la inversió televisiva en el món dels castells, un dels primers rostres i veus televisius de les retransmissions. En aquest món dels castells van forjar la nostra amistat, moltes diades, places i anècdotes compartides que ja no podrem tornar a viure. L'Agustí sempre serà amb nosaltres, seguirà viu en el record de les places que seguirem trepitjant. Gràcies per tot el que vas fer i per la manera en què ho vas viure. Descansa en pau, amic.
Va de Castells, presentat i dirigit per Pep Ribas.
Benvinguts en el programa d'avui. Analitzarem les actuacions del cap de setmana de les colles vilafranquines. Què passa? Per la diada de la colla jove de Sitges, on van ser els castellers de Vilafranca, i la diada de vigília de Sabadell, on van actuar els xicots. Passarem per altres places com Sants, a Barcelona o Sabadell. Els Minyons de Terrassa estrenen nova seu per millorar la seva vida social i també tenim ja una nova colla castellera internacional. Actualitzarem el nostre termòmetre casteller amb les novetats del cap de setmana. I avui, a la tertúlia del Gama Extra, espai compartit amb Penedès Televisió, Toni Comas té com a convidats a Carles Esteve, periodista i responsable del baròmetre casteller, i Josep Torrenyo, periodista i responsable del digital al món casteller. Amb tot això, comencem.
Les diades del cap de setmana.
Doncs parlem de Sitges i Sabadell, allí on van ser els verds i els vermells vilafranquins aquest cap de setmana, un cap de setmana, podríem dir, de pau, de treva, de cara al que ha de venir. Sabeu que diumenge vinent tenim la diada del Roser i tot just al cap de 4 dies més, el divendres següent, tindrem la diada de Tots Sants el dia 1 de novembre, que tancarà la temporada de les dues colles vilafranquines pel que fa a les actuacions castelleres. A Sitges, aquest dissabte, dia 19, hi havia la diada de la colla jove castellers de Sitges, on feien alguns anys que no hi anaven els castellers de Vilafranca, i el fet de la tornada dels verds va suposar tornar a veure castells de nou en aquesta jornada, encara que no es va veure un des de l'any 2019, justament l'any que els verds en aquesta diada van descarregar el primer 10 de 8 de la història. Una actuació condicionada pels verds per dues qüestions importants. Una, per la romeria de Montserrat, que, vulgueu o no, molta gent vilafranquina al cap de setmana doncs el dedica a la romeria, el passa a Montserrat. Això va fer que minvés la presència de castellers i també que es per un casament. Van haver castellers que ja no van venir a l'actuació i altres que van marxar tot just acabada l'actuació, ben corrents per almenys poder arribar a l'hora del ball, perquè ja era difícil que poguessin arribar a l'hora del casament. Per tant, condicionats per aquestes situacions, els castellers de Vilafranca, això sí, van fer un castell de nou, el 3 de 9 en folre d'inici de la jornada, el 17è d'aquesta temporada, i va acabar en aquest cas fent el 4 de 8 amb l'agulla i el 5 de 8, com deien, condicionats per aquestes baixes al tronc, però, malgrat tot, es va poder fer el 5 de 8, que és un castell sempre difícil, que els verds no feien des del 22 de setembre a Lloret de Mar, i per tant, doncs, anotar-se el 5è de la temporada sempre va bé. I va acabar, s'especulava amb la possibilitat de portar el Pilar de 8, però evidentment els números de pinya no donaven, i per tant els verds van acomiadar amb el seu 9è Pilar de 7 en forra de la temporada. Escoltem el que es va dir al final de l'actuació, l'Àngel Grau, parlant d'aquesta actuació, i també preguntat, evidentment, per què hem de començar a pensar el dia 1 de novembre, la diada de Tots Sants.
Bueno, la valoració és positiva, el que passa que volíem més. Volíem més, tenim un casament, hi ha romeria de Montserrat, i el gruix de gent no hem sigut, i per tant les intencions que teníem no les hem pogut fer, i això pues, trastoca una mica els plans, però bueno, al final contents.
Com veus la colla després del concurs de castells, iniciant aquest tram final abans de Tots Sants, amb aquesta actuació avui amb el 3 de 9, també el 5 de 8, el 4 amb l'agulla, aquest Pilar de 7, també amb alguns canvis?
Sí, al final avui també el fallar gent, hem pogut fer donar algun premi amb algun casteller que durant tot l'any hi és i al final no acaba fent les proves, però bé, bé, i al final això, Pilar de 7, que ens quedem una mica així. I la colla, bé, la colla arrenquem un altre cop, sempre ens costa molt, el setembre i l'octubre, si no hi ha concurs és molt dur a partir del setembre, si no és molt dur a partir de l'octubre, i aquest any ens està passant. Tot i així, ahir vam poder fer el Pilar de 8 sense assaig, amb les manilles i els puntals del Pilar de 9, que serà un dels objectius de cara al concurs, i que si tenim aquestes dues setmanes gent, doncs anirem per aquest castell.
Aneu Igualada dissabte a la tarda, l'última diada abans de Tots Sants. Ganes d'anar més enllà del 3 de 9?
Sí, una mica intentar fer el que volíem fer avui aquí, tornar a fer el Pilar de 8 i intentar fer el 3 i el 4 de 9, i a veure si som gent i potser podríem tornar a fer el 9 de 8.
I a partir d'aquí, el 1 de novembre, com planifiques els assajos de cara a Tots Sants? Ganes de descarregar el 4 de 10?
Bueno, l'objectiu és descarregar aquest 4 de 10, seguim treballant el 9, aviam si recuperem canalla, i aquest Pilar de 9, que la veritat està molt bé, però que ens faltaran aquelles dues proves amb tota la gent, a veure si som capaços d'arribar allà dalt i posar-ho. Si això va bé, anirà a plaça, i si no, doncs...
I el 4 net, com ho tenim?
El 4 net està molt bé. El 4 net, hem posat dosos, hem fet el 4 de 8 net sencer un parell de cops, ja després tornant d'un dia cassoleta, l'altre dia sencer. Ahir vam posar dosos al 4 de 9, la veritat que pinta molt bé. Tenim dues setmanes per treballar i també si acaba entrant, doncs també estaríem molt contents, no? Perquè no només fer castells a 10, sinó recuperar un castell net, crec que la colla, com el 4 de 9 amb agulla, que va ser com una mica de revolució el mes d'agost a Vilanova, doncs ara el 4 de 9 net faria que l'any que ve engeguéssim amb una mica potents, també.
Les paraules de l'Àngel Grau, en aquest cas, la setmana vinent en parlarem, a la prèvia de Tots Sants, després de la Diada d'Igualada, que seguirem la setmana vinent. Evidentment, l'objectiu ha d'estar en els dos castells de 10. Aquest 4 de 9 sense folre, que s'està especulant i que també podria arribar, i el que sí que tenen clar, o almenys dissabte anava comentant, que si en algun moment pogués arribar al Pilar de 9, arribaria a l'hora del Pilar final, no com a castell, com va passar en la primera vegada que es va intentar a plaça, en aquest ara fa també 3 anys. Per tant, doncs, anirem especulant aquesta setmana, assajos, actuació d'Igualada, per parlar més endavant de l'era de Tots Sants. I parlem de la colla jove Castells de Sitges, que també tanca temporada amb un regust poc agradable de la temporada, sobretot per aquesta torre de 7 que se'ls ha resistit enguany, no l'ha pogut descarregar en cap de les 7 ocasions que l'han portat a plaça. Han encarregat 3, han intentat una i han intentat desmuntades 3. Dues aquest passat dissabte van descarregar el 5 de 7, el 9 de la temporada. El seu segon 7 de 7 de l'any, només l'havien fet al concurs, a casa no el portaven des de l'any 2016, que l'havien descarregat, i des del 2019 que la van carregar. Per tant, és un castell que els hi costa molt de fer pel volum de gent, cal dir que no eren molts per actuar a casa i ser la seva diada de la colla, i aquests dos intents desmuntats no hi ha manera amb aquesta torre de 7 que van carregar per última vegada al concurs. Aquest any no se n'han sortit, perden la condició de colla de 8 que van aconseguir l'any passat, encara que amb el 4-8 carregat, tornant a ser l'any vinent colla de castells de 7, marcàvem el 4-7 amb l'agulla. Sobretot la valoració que feia de final la temporada, pràcticament, el seu cap de colla, que s'acomiada aquest any, el Marc Barnés.
Avui hem fet un exercici de realisme o de seguretat, per al món casteller s'ha de valdre, primer de tot la seguretat dels seus companys i companyes. És una torre que, repeteixo, i sembla que sigui aquí una màquina de repetició, que hem fet l'assaig 6 vegades, l'hem passat neta una vintena o més de vegades, l'hem fet fins d'aixecador, amb xarxa, sense xarxa, l'hem fet de totes les maneres, del dret i del revés, però arriba a la plaça i els nervis o la inseguretat, la por escènica, el que sigui, no ens ha volgut donar aquesta alegria.
Us queda encara una actuació a Vilafranca. Sí. Tens previst tornar-la a intentar?
Crec que avui era el dia. Avui hem fet el segon intent de torre perquè creiem que avui el dia. A Vilafranca crec que tindrem alguna baixa. Hi ha castellers i castelleres que se'ls està fent la temporada una miqueta llarga i crec que anirem amb un programa molt més senzill, molt més abarcable.
A falta d'una diada per acabar la temporada, quin balanç em pots fer de la temporada de la Jove de Sitges?
La temporada en trets grans ha sigut molt bona. O sigui, hem portat 7 de 7 dues vegades, que és un castell que no fèiem des d'abans de la pandèmia. I no només això, l'hem portat al Tarragona, que portava molta gent, sinó aquí a casa, que era com una cosa impossible. Teníem dues baixes, hem fet el 7 de 7 amb dues baixes, o sigui que ha de mostrar la colla múscul, i em quedo amb els assajos, perquè les actuacions han de ser un reflex dels assajos, i no ha sigut així, però els assajos hi eren. Així que quedo amb aquesta satisfacció, que hem intentat fins a les últimes, no vull dir fins a les últimes conseqüències, però sí fins a l'últim intent, fins a l'última manera que hem pogut.
Les paraules del Marc Bernès deia que hem tret múscul, ha estat una temporada, entre cometes, no decebedora, però sí es podien aspirar a molt més. Parlem ara de la Diada de Vigília, després parlarem de Sabadell, perdó, parlarem de la Diada de Vigília amb els xicots, després parlarem de la Diada del diumenge, de la Diada gran, podríem dir, però a la Vigília pararem perquè hi van ser els xicots de Vilafranca, una actuació a Sabadell, un lloc on els xicots no acostumen a anar. Haurem de pensar de temps enrere per saber quan s'havia actuat a Sabadell per darrera vegada uns xicots de Vilafranca que van tornar a descarregar la Torre de Set en la segona ronda. Van obrir amb el 5-7, un clàssic ja de la temporada, el 18è de l'any, els registres històrics sobre aquesta construcció en una temporada i aquesta cinquena Torre de Set descarregada, millorada amb la mateixa alineació que l'havien fet ja a Vilanova, perdó, a Sitges, ara fa unes setmanes, i també acabant amb el 4-7 sense el segons del que ha de ser el 4-8 que evidentment han de fer dissabte vinent, una clàssica que tots esperem per la Diada del Roser. Ara escoltarem a la Tamara, però també volem dir que els de Sabadell a la vigília, ara pararem del diumenge, van descarregar el 4-8. Primer li hem preguntat a la Tamara González, que es fes la valoració d'aquesta jornada de la Diada de Sabadell, aquesta menció a les seves paraules.
Doncs molt contents, no? Al final feia molt de temps que no podíem anar a una actuació a 50-60 quilòmetres de casa, com és el cas de Sabadell, i vam poder portar dos castells de 7,5, no? Evidentment, doncs un altre cop, recuperant aquestes sensacions amb la Torre. És veritat que el 5 va ser potser un dels més batallats de la temporada, no a nivell de moguda, sinó que és un castell que se'ns va desquadrar una mica, no? La rengla i la dreta van acabar molt estirats, però és un castell que tenim molt, molt controlat després de 17 vegades, no? A seguir rodant aquesta Torre de Set, que tanta il·lusió ens fa, no?, a poder reportar a quasi totes les places que puguem durant aquesta temporada, després de la recuperació. I, bueno, rodar el 4 de 7, no?, vam fer un 4 de 7 molt maco, amb uns quarts, no?, i uns segons bastant aplomats del 4 de 8, i bueno, l'hipotètic pis de 15, no?, també, i el pom de dalt, també estem fent renovacions dels castells de 8, no?, els estem agafant una mica més la mida i va sortir molt bé, no? També vam fer el Pilar de 5, que també estem treballant moltíssim, i la veritat és que vam acabar molt contents, molt contentes, i amb una tranquil·litat, no?, de cara a la Diada del Roser de la setmana que ve.
Precisament d'aquesta Diada, el Dia del Roser, li vam preguntar a la Tamara cap a on anirien aquestes possibilitats. Com dèiem, nosaltres esperem veure la clàssica de 8, però això és el que ens deia la Tamara.
I, evidentment, no, doncs l'última actuació, l'actuació més especial, doncs, serà aquesta setmana, no?, a la Diada del Roser, aquí a Vilafranca. La nostra intenció és clara, no? A nosaltres ens agradaria portar la clàssica, no? És una cosa per la que portem treballant 2 anys, quasi, i creiem que estem supercapacitats i capacitades per poder-ho portar a plaça, no? I poder demostrar que tota aquesta feina feta a l'assaig, no?, i aquest últim tram, aquesta psicologia que estem invertint amb els castells pugui funcionar de cara al Roser, no? Tenim totes les energies posades en això i crec que podem arribar amb molta tranquil·litat, no? Jo crec que la importància del Roser serà jugar bé les cartes, no? I quin castell ha d'anar en cada ronda i en cada moment. I a partir d'aquí, si sabem fer una bona lectura i tenim el cap una mica fred, crec que tenim la capacitat de sobres per poder descarregar la clàssica.
Aquest és l'objectiu de la Tamara González, la clàssica, tal com hem comentat, i per tant, tanquem el repàs de les dues colles castelleres de Vilafranca. Fem el repàs de diverses actuacions del cap de setmana, també, que van centrar l'interès fora ja de les colles de Vilafranca. Una, la Diada dels Castellers de Sants, i l'altra, la Diada dels Castellers de Sabadell, tal com hem comentat, a Barcelona. A la plaça d'un Etemuixí, al migdia, els Castellers de Sants van convocar, com ja és habitual en aquesta jornada, els Cabrossos de Mataró i els Minyons de Terrassa, que van tornar a fer castell de nou. És el desè any consecutiu, sense comptar els 2 anys de pandèmia, que els Minyons fan castells de nou en aquesta Diada. Ho van deixar de fer els Cabrossos, que no ho fan des de 2018. També uns cabrossos que van estar condicionats per la manca d'alguns castellers a plaça. Sembla que aquest final de temporada, un cop acabat el concurs, està costant per a algunes colles castelleres. En aquesta jornada també van fer castell de nou la colla local. Els Cabrossos de Mataró, comencem amb els capgrossos, van descarregar el 4-8, el 3-8 i la Torre 8 en folre. Cal dir que 3 castells superconsolidats, aquesta tripleta de castells de 8 que sobrepassa ja la dotzena de construccions de cada una d'elles i va acabar amb el 6è pilar 6 de la temporada. Escoltem el que va dir al final de l'actuació sobre aquesta jornada de Sants el Víctor Pallaró, el cap de colla dels Cabrossos.
A veure, és un objectiu aquest de mínims, perquè ens hauria agradat portar alguna més. Portàvem cartells del 5 de 8 i no hem pogut fer-lo perquè ens faltava gent, i al final, doncs, si no tens la gent necessària a plaça, doncs, evidentment, no,
no pots fer els castells que vols. Amb la torre de 8 ja hem anat una miqueta justos, però bueno, és un castell que tenim molt apamat i que el portem molt bé. A partir d'aquí doncs, hem endavant una miqueta la colla, perquè ens ve Girona i els objectius són molt grans.
Les paraules del Víctor Pallerol. Parlem dels Minyons de Terrassa, la colla terrassenca, que va portar dos castells de nou en aquesta jornada. Un 4-9 en folre, per exemple, que no portava sants des del any 2018. I, a més, és tot just el quart de la temporada. Ara escoltarem l'Albert Pérez, que parla sobre aquest castell, la dificultat que suposa per ells portar-lo fora de Terrassa o en diades, en aquest cas, que no són de tant volum casteller. Va fer en primera ronda el seu 8è, 3-9 fora de la temporada, com dèiem, a la segona ronda, el 4-9 en folre, i va acabar amb el 5-8, aquesta tripleta màgica que els ha servit doncs, per repetir la millor actuació de la temporada, que evidentment hauran de superar de cara a les diades de Girona a la setmana vinent i sobretot a la seva diada del mes de novembre. Escoltem el que va dir també al final de l'actuació el seu cap de colla, l'Albert Pérez.
Molt, molt, molt contents. Sí, el 3 hem decidit fer el 3 del 5, perquè bueno, mentalment també, si et planteges el 5 de 9 en properes dates, doncs fer aquest 3, que va amb uns segons diferents del 3 de 9, sempre jo penso que és important fer-lo, ha anat molt bé, i això ens dona confiança també a la part baixa del castell per anar-lo consolidant. És una diada important, la diada de Sants, i per tant nosaltres hem decidit fer el 4 de 9, érem força gent, i el 4 de 9 és un castell que també dona nivell a la diada, i a nosaltres ens va molt bé, perquè al final el 4 de 9, depèn de quines èpoques nostres, ens acaba sent un castell que només portem a les grans diades, no? O a les diades de gamma extra, i està molt bé que el puguem treure fora dels cercles de les diades de gamma extra, perquè ens dona un plus de confiança, treballem 9 segons, no de nova canalla, al final ens suma molt, i llavors ens hem decantat pel 5, perquè, bueno, a la torre també és veritat que és un objectiu, però la torre la podem fer molt més a l'assaig, la podem fer moltes vegades sencera, si ens cal, fora i dintre de la xarxa, vull dir, al final ens té molt més recorregut, ja n'hem fet dues la setmana passada i hem decidit portar el 5, perquè bueno, doncs és un castell molt bé, que també va amb alguns canvis des de la setmana passada i ens interessa fer-ne els màxims possibles, i res, i ara esperar la setmana d'assajos de Girona i el divendres decidir.
Les paraules de l'Albert Pérez, objectius clars, 5 de 9 en folre i torre de 9 en folre i manilles per acabar la temporada, sense descartar, atenció, el 3 de 10 en folre i manilles. I parem de la colla local, els castellers de Sants, colla que veurem el proper 1 de novembre, que a Vilafranca va tornar amb el castell de 9 a la seva diada. No ho feia des de l'any 2019. En aquesta diada de la colla va descarregar la seva 12a torre 8 en folre per iniciar l'actuació, va descarregar el 4 de 9 en folre en repetició després d'un intent desmuntat, el tercer de l'any, després de la Mercè i del concurs, i va acabar amb el 7-7, aquest castell que la colla, doncs recordem, van caure del 7-8 del concurs, que han de retrobar, que possiblement és un castell que no volen abandonar fins que acabi temporada, i això és el que va comentar, o almenys ens va dir, el Roderic Picó, el seu cap de colla, al final de l'actuació.
Sí, sí, bueno, tenim baixes que aquesta temporada no podem recuperar a nivell tècnic de castells, i després d'aquestes últimes setmanes encara hem arrossegat fins divendres, no recuperem una mica la normalitat als assajos, en quant a baixes del 7-8, no? Igualment, el 4, ja ho heu vist, no? L'hem seguit treballant per poder-lo portar, hem introduït alguns canvis de manera forçada i ens han permès portar-lo igualment, no? Sí que hem treballat una mica més del que ens agradaria, ara ja els primers et pot passar, ara ja el missatge amb la colla està sent d'anem a fer-lo bé, per tant, bueno, l'objectiu és ja fer-lo ben assentat, ara ja el 4 no ve de treballar quan estiguem a la baixada una mica més, sinó que, bueno, que estiguin tots en comoditat fins al final.
Les paraules del Roderic Picó, castellers de Sants, amb aquest objectiu de tornar a repetir el 4 en folre. I parlem ara ja, sí, per tancar l'actuació de Sabadell, la diada dels castellers de Sabadell, que va centrar l'atenció, uns castellers de Sabadell que trobarem aquest dissabte a Vilafranca, recordem, diada del Roser, també hi haurà la colla dels castellers de Sabadell que tornaran la visita en els xicots de Vilafranca que els hi van fer dissabte. Sant Cugat, castellers de Sant Cugat, es van tornar a quedar sense la torre 8 en folre, una construcció que enguany no l'ha pogut descarregar, també ha fet dos intents i dos intents desmuntats, no hi ha hagut sort amb aquesta construcció. Això sí, va descarregar el 4 de 8, el 7 de 7 i el 4 de 7 amb l'agulla, però amb aquest objectiu de la torre 8 sense assolir. Però la bona notícia la van donar al final de l'actuació amb el seu pilar de 6, el primer de la temporada, i atenció, que no el descarregaven des de l'any 2017 a Reus, el mes de juny. Tot just és el tercer descarregat de la història de la colla, un el 2015, un el 2017 i aquest del 2024. Per tant, felicitar els castellers de Sant Cugat. Per la seva part, els castellers de la Vila de Gràcia van fer el 3-8, també van ensopegar amb la torre 8 en folre. Recordem que l'havien carregat al concurs i des de llavors no l'han tornat a fer. El 4-8 i la torre de 7, aquesta clàssica de castells de 8. I els de Sabadell van fer la millor actuació de la temporada. Van tornar a descarregar, ara sí, el 7-8, el primer des de l'any 2019. Cal dir que és, feia 5 anys que no el feien, però cal dir que continuen sent la colla amb més 7 16 buits descarregats en l'època moderna dels Castells. En aquest cas és el 35è de la colla. Va descarregar el 3-8 i el 4-8, Castells que enguany havia fet, i aquest 7-8, 3 Castells de 8, que els permet fer, com dèiem, la millor actuació de la temporada.
L'actualitat.
Doncs que hem comentat al principi, mor el periodista Agustí Forner, referent de les transmissions castelleres de Televisió de Catalunya. Com dèiem, va ser la veu de les primeres retransmissions a la televisió pública. Agustí Forner va morir aquest dimecres a Tarragona, als 62 anys. Va estar estretament vinculat al fet casteller des dels anys 90, que es va convertir en la cara i les primeres veus castelleres del Canal 33. També va ser presentador a l'any 2017 del desaparegut magazín casteller Quarts de Nou del Canal 33. Un reporter, un dels més veterans i carismàtics de TV3, que cobria fins i tot l'actualitat, reportatges de societat i informació castellera. Per altra banda, els Minyons de Terrassa inauguren la seva nova seu, Cal Reig. Els Minyons van inaugurar oficialment la seva nova seu en un acte celebrat aquest passat dimarts. L'inauguració va comptar amb la presència de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, la directora general de Cultura Popular, Coral Duran, i el president del Parlament, Josep Rull, en un acte presentat per l'actriu Letícia Dòlera. Durant l'acte, la colla va entregar la seva segona edició del Guardó Maimà, que reconeix la tasca d'entitats, associacions o persones que han destacat en la defensa i difusió dels valors com la igualtat d'oportunitats, la pau, la diversitat i els drets socials. Aquest any, el Guardó ha estat otorgat a la plataforma Aturem les Guerres. El president dels Minyons, Jaume Maeso, va expressar el seu desig de convertir Cal Reig en un espai de referència per a la cultura popular i tradicional de Terrassa, afirmant que volem fer de Cal Reig un espai referent de la cultura popular, un espai per descobrir el patrimoni industrial d'aquesta ciutat, però també volem que sigui un espai d'acollida, de socialització i de lluita a favor d'un món més just i millor. Els Minyons també van homenatjar la memòria de Xavi Bacardit, vicepresident de la colla, que va traspassar el mes de juliol, un dels de les persones que més va lluitar per aquest local, descobrint una placa en honor amb la seva inscripció. La meva carta als Reis és veure aquest pati ple. I, per últim, parlarem de la nova colla castellera de Brussel·les, que es va presentar dissabte en la Jove de Tarragona a la Gran Plaça de la capital belga. La nova colla internacional va estrenar-se a plaça amb dos castells de 6, el 3 i el 4 de 6, amb camisa de color groc i el voltant de 80 castellers. La colla Jove de Tarragona va patrocinar la colla de Brussel·les i va presenciar les primeres passes d'aquest grup que es diuen els Meneques de Brussel·les. No va escollit per donar-se a conèixer. Els tarragonins van fer la Torre de 7 i el Pilar de 6 com a castells destacats. Tenim colles a París, a Londres, a Copenhague, a Lausanne, a Edimburg, a Berlín, a Andorra, a Madrid, també encara els de l'El Prado de Xile, i aquests projectes de Melbourne, de Montreal i de Sydney, déu-n'hi-do.
El termòmetre casteller.
Després dels resultats castellers del cap de setmana, sumem les novetats i recordem els tres premis classificats de cada grup.
Colles de Nou i Gamma Extra.
Cap novetat. En la setmana prèvia, dues diades que marcaran de ben segur l'esdevenir del grup de les colles més grans. Esperem amb ganes Santa Úrsula i Tots Sants, perquè les colles grans no es van deixar cap novetat. Liderat pels castellers de Vilafranca, segon lloc per la colla vella de Xiques de Valls, tercer lloc per la colla jove Xiques de Tarragona.
Colles de Vuit.
Dues novetats interessants per a dues colles que recuperen castells que no feien des d'abans de la pandèmia. Els castells de Sant Cugat es carreguen al Pilar de 6. El darrer havia estat l'any 2017 i seran 8 anys en solitari. Per altra banda, els castells de Sabadell completen el seu primer 7-8 que no solia des de l'any 2019 i es col·loca 9è de la classificació. Liderat pels moixiganguers d'Igualada, segon lloc pels xiquets de Reus, tercer lloc per als nens del Vendrell.
Colles de 7.
Aquest grup de colles de la Gamma Alta de 7 trobem aquesta setmana tres novetats. Els xiques del Serrallo estrenen el 5 de 7 amb l'Agulla, castell que havien assolit en una ocasió l'any 2016, però es mantindran en el quart lloc de la taula. Els castellers de la Sagrada Família seran novens gràcies a l'estrena del 3 de 7 aixecat per sota, que feia 5 anys que no portaven a plaça. I, per últim, i no menys important, anotar el primer 5 de 7 completat de la història dels Esperxats a l'Estany, que siguen, no obstant, en el 17è lloc del grup. En aquest grup, primer lloc pels Segals d'Osona, segon lloc pels castellers d'Esplugues, tercer lloc pels Bordegassos de Vilanova.
L'agenda.
Doncs la gent del cap de setmana ens porta dues actuacions aquest dissabte on intervenen les dues colles vilafranquines. Hem parlat d'elles, hem parlat d'aquestes actuacions. La primera serà la 30a diada dels moixiganguers d'Igualada a les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament. Amb els castellers de Sants, que ja hem dit, també seran per Tots Sants aquí a Vilafranca, la colla dels castellers de Vilafranca i els moixiganguers d'Igualada. en principi, a priori, Castells de Nou. Segur dels moixiganguers i dels castells de Vilafranca. Veurem els assans, quanta gent poden aplegar. Però serà interessant veure si els moixiganguers són capaços de repetir la gran actuació del concurs de castells de Tarragona, on van descarregar el seu primer 4 de nau en folre. Per tant, una actuació important que nosaltres no hi podrem ser, perquè dissabte serem a Vilafranca, dia del Roser, a les 6 de la tarda, a la plaça de la Vila, dia de Quatre Colles, i en directe a Penedès Televisió i a Ràdio Vilafranca a partir de 6:45 de la tarda, amb els castellers de Barcelona, els castellers de Sabadell, la colla jove de Sitges i els xicots de Vilafranca. Objectius, evidentment, dels de Barcelona, intentar la possibilitat de portar aquest 4 de 9 que han descarregat aquest any, els de Sabadell, els de Sitges, ja pràcticament amb la temporada completada, i els xicots, que ja ho ha sentit, la seva intenció de portar, si pot ser, la clàssica de castells avui i acaba bé aquesta temporada. Altres diades importants. Dissabte a Tarragona, dues diades de les dues colles grans de la ciutat. La diada de l'Espiridió, de la colla jove de Tarragona, a 6:45 de la tarda al Pla de la Seu, amb Bordegassos de Vilanova, castellers de la Vila de Gràcia i jove de Tarragona. I també a Tarragona, però a la plaça del Rei, a la mateixa hora, diada amb els nois de la Torre i els xiquets de Tarragona. Déu-n'hi-do, les dues colles convocant diades al mateix dia i a la mateixa hora en llocs diferents. A Reus tindrem la diada dels xiquets de Reus també dissabte a 6:45 de la tarda a la plaça del Mercadal, amb castellers d'Altafulla, castellers de Terrassa, xiquets de Camil i xiquets de Reus. I ja per diumenge ens quedarà la diada, la més important del cap de setmana, sens dubte, les dues més importants. Una, evidentment, única, la diada de Santa Úrsula Valls, a partir d'un quart d'una al migdia, amb les dues colles dels xiquets de Valls, diada que podeu seguir per la xarxa de televisions locals. I a Girona, la diada de Sant Narcís, les fires de Sant Narcís, a 11:45 a la plaça del Vi, amb Cagrossos de Mataró, Minyons de Terrassa i Marrecs de Sal. Gent, posem el punt i final al Va de Castells. Gràcies, Joan Amat, al control de so i a l'edició. S'acomiada a tots vosaltres, en Pep Ribas. Tornem la setmana vinent, però abans recordeu, podeu seguir ara la tertúlia compartida del Gama Extra amb Toni Comas. Tornem la setmana vinent amb més actualitat castellera. Fins aleshores, bona setmana.
Com esteu? Benvinguts al Gama Extra, el programa que us acosta l'actualitat, però sobretot en format tertúlia, amb debat sobre els castells, sobre el que ha passat, sobre el que passarà. Un programa, el d'avui, una mica calaix de sastre, també, perquè ens arriba la setmana de Santa Úrsula, però no oblidem que també tindrem diades importants aquest proper cap de setmana, com la diada del Roser a Vilafranca i també, entre d'altres, la diada de Sant Narcís a Girona. Venim encara amb el record del concurs. En parlarem una mica del concurs. És un tema recurrent encara entre els castellers i aficionats, el que va passar a la TAP. De tot plegat, avui per parlar-ne ho farem amb tres col·legues, amb tres companys vinculats al món del periodisme casteller. Josep Torrenyó, benvingut una setmana més al Gama Extra.
Moltes gràcies.
També ens acompanya el Carles Esteve. Carles, avui parlem del concurs perquè teniu una sèrie de propostes, un treball que esteu elaborant. En parlem, benvingut.
Seré com la Mayra, fins aquí puc llegir. Vull dir, no gaire més.
Molt bé, Pep Ribas.
Què tal?
Setmana intensa la que ens espera. Amb aquesta diada en vermell, el dissabte, el Roser, que
Roser,
la podrem seguir.
La podrem seguir jo. Pendents també d'Igualada, que hi haurà els verds. I també l'endemà tenim festa grossa, és a dir, que Déu-n'hi-do.
Pendents dels castells, però aquesta setmana també, per desgràcia, hem estat pendents d'altres notícies extracastelleres vinculades també al fet casteller, com la mort, la pèrdua de l'Agustí Forner, un referent per tots aquells que vam iniciar-nos en això dels castells i en especial del periodisme casteller. El record que tenim és el de, el diumenge a la tarda, poder recuperar les diades que no havíem pogut veure a plaça. Llavors no hi havia ni això del Twitter ni cap mitjà de comunicació que, excepte la ràdio, que t'ho pogués explicar en directe, i la seva veu és la que ens acompanyava i ens ha acompanyat durant els anys 90, va crear una autèntica escola, una forma de fer, i jo crec que també hem de tenir un record per ell. Vosaltres vau coincidir amb ell, i era una persona d'aquelles que es feia estimar, Torrinyó, no només per als companys periodistes, sinó per tot el món casteller.
Sí, sí, el món casteller ho ha demostrat aquests dies, que l'Agustí per ells era un més de la família, que en el que formen no només els castells, els castellers, també les famílies, els periodistes, i ell era un referent molt estimat, ja feia molts anys que estava vinculat. Nosaltres, jo també com tu, he crescut amb les seves narracions i tinc records de castells vinculats amb la seva veu, i aquests records sempre hi seran, no?
Carles, de fet, una de les raons del boom casteller és la implicació també de la televisió, i ell també va ser una de les persones que va obrir la porta a parlar de castells, a explicar-los també en directe, i ens va obrir la porta a molts. No?
Jo haig de dir que jo vaig néixer com a periodista casteller en aquesta casa, precisament, fent les retransmissions, però l'Agustí em va fer molt de mestre. Als anys 90 vaig estar a Tarragona amb ell, visionant vídeos, fent alguna coseta, algun tastet que es va materialitzar. Després vaig anar cap a Ràdio Nacional, no va quadrar, però després vaig poder coincidir amb ell treballant a TV3, i de fet vaig fer el concurs del 2008 i del 2010 per la televisió de Catalunya, i evidentment parlàvem molt sovint. Darrerament parlàvem més quan es trobàvem a plaça o per mòbil, però una persona entranyable i a nivell informatiu impecable, i a més arriscat. Val a dir que és d'aquelles persones que cauen bé, però ha fet de periodista casteller, amb totes les paraules, amb totes les lletres que vol dir periodista casteller, arriscat, i de vegades ha dit coses que no han agradat, però se l'ha respectat, i això vol dir molt d'ell.
Pep, un periodista d'aquells de raça, també, sí. amb caràcter, amb personalitat, com deia el Carles, i que no tenia pèls a la llengua.
No, és a dir, va ser una setmana dura, jo vaig ser divendres al seu comiat, evidentment emocionat de tots, i la veritat és que jo recordo moltes coses, he viscut moltes coses amb ell, sobretot perquè ell era el típic que arribava sempre tard a la plaça. Ell, com que tenia el lloc guardat, l'últim en arribar sempre era l'Agustí Forner, a les places sempre reia molt d'aquestes circumstàncies, perquè sempre tenia el seu lloc guardat, sempre parlàvem, discutíem, preguntava molt sobre les castelleres, li agradava molt que li expliqués coses. I és que és un record d'aquells que ara, quan vagi a plaça i vegi aquell forat, que hi haurà una altra persona de TV3, però no hi haurà l'Agustí, doncs serà moments importants per recordar.
Doncs sí, realment val la pena tenir aquest record per l'Agustí. Jo penso que el més important és que al final, quan el recordarem amb un somriure, tots plegats, i en ple d'anècdotes. Ens va fer riure l'Agustí, però també ens va acompanyar durant molt de temps. Anem a l'actualitat castellera, que passa sobretot per, ara parlarem dels xicots, la Diada de Santa Úrsula, diumenge que ve, setmana calenta a Valls. Però sembla que és una de les diades en què les cartes estan més clares, no? La jove es vol repetir la intenció aquesta dels castells que no va poder fer pel concurs, i la Nerea Torrinyó la setmana passada ja ens apuntava que, veurem aquest Pilar de Set sense folrear, no? Però que els tres anirien a per la Torre de Vuit, sí. 3 de 10 i obrir la porta, si tot va bé, aquest 3 de 9 sense folre, potser.
Sí, tu ho has dit, jo crec que els programes de les dues colles estan molt definits. És també allò que havíem treballat pel concurs i que no va sortir del tot, sobretot per la colla joves, a veure si ja és capaç de fer el Castell de 10. Jo crec que el tenia molt bé, com a mínim el primer intent, i la plaça seva, la plaça del Blat, és el lloc on l'han de fer el primer. Jo crec que li dona un aura especial, i ja jo crec que tindrà moltes més oportunitats i millors condicions per fer-lo. I la resta, doncs, Torre de Vuit, l'han tornat a descarregar sencera, molt bones proves de 3 de 9 net, i aquest vídeo del Pilar de Set que ha circulat pels whatsapps, hem vist algunes provetes que no sé si arribaran, si el veuran en condicions, però ja el tenen avançat, no?
De fet, si el porter sent el Plaça, seria el primer intent de la història. Pep, no s'ha vist mai a Plaça, aquest
no,
castell.
No, fa molts, molts anys se l'havien assajat intensament als Buracalços de Vilanova. Recordem també aquelles imatges que es van veure fa molts anys en aquelles primeres xarxes que veiem del món casteller, amb el Pilar del Marcos Montes i la seva gent fent els Buracalços. És que això és un Pilar que jo crec que li falta molt. Està molt lluny d'unes possibilitats reals de veure el carregat. Personalment penso, però d'aquests castells mai podem dir que res és impossible perquè hem demostrat que tot el que s'ha proposat s'ha fet. Per tant, algun dia possiblement el veurem, però jo crec que encara és molt d'hora, però, evidentment, a veure com evoluciona la diada i si tot va de cara, escolta'm, que la deixin anar,
Com veus la colla joves, ara parlem de la vella, de cara a aquesta ja Santa Úrsula, jo crec que el 3 de 10 és l'objectiu i igual segurament anirà en primera ronda.
És que hauria de ser l'objectiu. Jo cada dia, no sé, potser perquè em faig gran, però penso que les colles s'haurien de centrar clarament en un objectiu quan és un objectiu a assolir, que no tens en cartera. Fer unes previsions de màxims d'un pòquer, diguéssim, on intervenen coses que no es fan mai, és que és realment fer un exercici de màgia, massa gran. I jo crec que està bé aquest assaig, aquest estet de Pilar per engrescar la gent. Allà en sap molt d'engrescar, després si convé ja parlem d'altres maneres d'engrescar que tenen, molt curioses, però jo crec que les joves és el moment del 3 de 10. Tot el més que pugui arribar, fantàstic, no? Però crec que el 3 de 10 aquest és el gran objectiu pendent històric per la colla.
Castell de Déu que també persegueix la Colla Vella, no només amb el 3 i amb el 4. Pot ser un bon dia, també.
Esclar, evidentment, aquest 4 de 10, vull dir, és que a més el món casteller també el necessita. No n'han vist tants de 4 de 10 i a més fa massa temps que no es descarrega aquest castell. Després d'altres coses que també la Colla Vella ha anat provant, fins i tot el 3 de 9 sense folre, no? Però és que ja tornem a estar allò, no? Vull dir, l'objectiu més a prop potser ha de ser el de completar una d'aquestes estructures i després, si això ho pots combinar, perquè resulta que les altres ja els tens molt apamades, perfecte, no? Però fer càbales amb una combinació de 4 castells, dels quals, o millor, només en tens un descarregat, és que és tan difícil, després passa el que passa, no? Per Sant Fèlix o pel concurs, que després, oh, què ha passat? Bé, és que venim d'on venim.
No sé si us ha sorprès l'estratègia de les dues colles, ja era anunciada, d'aparcar una mica aquesta temporada, que no els han aparcat del tot, els han fet els castells nets, però en canvi anar amb una Santa Úrsula buscant el Castell de Déu, buscant aquesta estratègia, aquesta massa social que feia temps que potser els feia falta.
La Colla Vella tenia ganes, i té ganes de fer dos castells de 10, primer perquè el 2 de 8 sembla que com que cada té una mica aparcat, i el 4 sí que el van brodar al concurs, i per tant, doncs, com una Colla Vella que jo crec que també rivalitza amb la Colla Joves en aquesta potestat del castell de 10, no? Que sembla que només la Colla Joves el pugui fer per Santa Úrsula. A mi, de moment, em costa molt veure descarregat el 3 de 10 de les joves. Espero que aquesta setmana millori i puguem veure una dia de Santa Úrsula important. Jo tinc el meu dubte de saber si sortiran de castell net totes dues colles, de Torre i de 4, o si aniran directament de castell de 10. Jo tinc el meu dubte, i aquí pot està la tàctica equivocada o no equivocada de la jornada. Veurem com es desenvolupa tot una mica.
Clar, costa imaginar, potser després d'intents de castells de 10, veure el 3 de 9 sense folre, potser en tercera ronda, amb tot el desgast i el cansament.
Sí, perquè són castells que exigeixen molt i que hi ha molta tensió en aquell dia, que hi ha plaça, és l'última gran diada de la temporada a Valls, allà s'ho juguen tot l'any, i veurem què passa el resultat. Jo estic amb el Pep, tinc alguns dubtes, potser la Colla Vella escollirà el 4 net, perquè és que el va fer de meravella el concurs, i després anar a buscar, no sé si el 3 o el 4, els estan a 62, però jo crec que, com el Carles, toca que veure el 4 de 10 descarregat un altre cop, que és un castell de molta entitat, però veurem, clar, que al final estem parlant d'un univers de castells tan bèstia que tot pot anar molt bé o es pot jugar tot en contra, no? I sortir de plaça, doncs...
Això serà el diumenge, a partir d'un quart d'una, ho seguirem en directe, i dissabte tindrem els xicots de Vilafranca, que aquest cap de setmana van recuperar la Torre de 7, que al concurs no l'havien vist. Com veus els xicots, Pep?
Bueno, aquesta Torre de 7 que ja van fer Sitges amb aquesta alineació canviada, l'han tornat a repetir, cosa que ens afavoreix, cosa bé, perquè com tenen, jo crec que tenen un castell amb el qual ja hi poden confiar una mica més. Però el 4 de 8 i el 3 de 8 han de ser subjectius. Jo crec que la clàssica de 8, descarregar-la sencera, ha de ser l'objectiu. No queda una altra, no? I per tant, doncs, jo crec que perquè aniran els trets, em sorprendria, algú especula o es parla de la Torre 8 en folre, jo, a mi m'estranyaria molt. Això és cert, si surten de 3 i 4 de 8 i descarreguen tots dos, escolta'm, també és un dia per, mira, som-hi, no? Però jo estaria molt content si poguéssim veure tot aquest 3 descarregat, no?
La podrem seguir en directe per la xarxa Més i per Penedès Televisió. Ràdio Vilafranca, imagino que també, no? A partir de les 6.
Tots a l'hora, amb aquesta impàs també de l'hoquei que hi ha per aquí al mig, però bueno, podrem seguir-ho tot junt a partir de 3:45 de la tarda, amb quatre colles, que és un dels temes també recurrents que a mi també em costa, eh? Diades de tarda, vespre, que es fa fosc amb quatre colles, a mi em fa difícil, a més, amb dues colles que ja per allà han acabat temporada, com Sabadell i Sitges, que ja han fet les seves diades de la colla, i Barcelona, que veurem en quanta gent arrossega per poder fer... Esperem que, com a mínim, pugui intentar portar el 4 en el folre.
Mm. I diumenge, a part de Santa Úrsula, també tindrem un ull posat a Girona, amb els marrecs que han exhibit i han ensenyat aquest pilar que pot donar moltes possibilitats. A veure si podríem veure un 4 amb l'agulla, potser, dels marrecs. I Minyons, també, ara és important. Eh? El focus es desplaça una mica cap a Terrassa. A veure com estan aquests Minyons i si, no sé, si poden portar el 5 de nou, potser.
Home, de moment, pel que hem vist els Minyons, és que han sigut molt prudents, sobretot perquè no tenien possiblement el punt de dalt que haguessin volgut, si no tot hi hagués arribat abans. Ara que sembla que ja els hi funciona una mica més tot el tema tronc, són gent a plaça, no? L'altre dia 3 de 9, 4 de 9, doncs home, és una bona actuació. Evidentment parlem dels Minyons, però ja és una bona actuació. Aquest 3 de 9 que van fer ja pensat segurament amb el 5 de 9, doncs per què no podria ser aquesta una de les oportunitats que els hi queden? Els hi queden masses oportunitats i jo crec que els Minyons voldran tastar la gamma extra perquè si no seria una llàstima per la història, no?, que tenen ells al darrere. Mm.
I una mica més lluny, ara farem una petita pinzellada, ens queda Tots Sants. No sé si podem actualitzar la informació al voltant dels castellers de Vilafranca, perquè hi ha qui hi ha com dues possibilitats, no? Hi ha qui apunta a repetir l'actuació del concurs i poder-la descarregar, i hi ha qui diu que potser estaria bé eixamplar la gamma i ensenyar castells com, per exemple, el 4-9 sense folre, que potser no s'ha fet. No? No sé si tenim més informació, Terrenyo.
No ho sé, potser el 4 potser arriba abans, no ho sé. Però, clar, tot passa pels assajos i jo crec que va bé, però clar, no te la pots jugar i dir-te si anirà abans de Tots Sants, però és una possibilitat. I d'altra banda, doncs ja s'ha parlat de tornar a abordar aquest pilar de nou que hi ha moltes ganes de descarregar-lo. Evidentment, l'actuació del concurs, 3, 4, 10, 9 de 9, això és molt bèstia, però la temporada dels castellers és una de les millors, el Pep ens ho dirà, i com es tanca una gran temporada? Doncs fent una gran actuació, i jo crec que hi ha les possibilitats obertes per tot, només perquè la gent, a través de l'assaig, ho canalitzi i veure que pot passar.
I hi ha un castell que sembla que no discuteix ningú, potser, que és aquest Pilar de Nou.
Sí, home, entraré dins de les travesses, no? Però jo crec, jo soc dels que més sé que el 9 de 9 no anirà a plaça l'1 de novembre, jo crec que l'aposta ha de ser els dos castells de 10 i el 4 de 9, arribi abans o no arribi abans, abans evidentment només queda Igualada, per tant no cal amagar res. Jo crec que dissabte, quan entrevistàvem l'Àngel Grau, es feia una mica el despistat, parlava del 3 de 10, 4 de 10, allò no, potser no és necessitat, i dir, bueno, i el 4 anirà, bueno, estem treballant, no sé què i tal. Una mica jo crec que és el tapat, no? A part del Pilar de 9, evidentment, que és aquest, com una mica si les joves, el caramel, és el Pilar 7 i a la vella potser algun caramel més, els verds necessitaven alguna cosa per engrescar la tropa després del concurs. No? Jo crec que 3 de 10, 4 de 10, 4 de 9, Pilar de 9, seria, home, si ho firmaríem ara mateix tots.
Escolteu, molts ens hem creuat pel carrer i encara molts em pregunteu, comentem, això del concurs, 7 hores de concurs, és una mica inviable. Doncs mira, fem una petita pausa i els hi pregunto amb ells a veure sobre el concurs i aquesta llarga durada, si hi ha alguna solució per intentar escurçar-lo per alguna banda o altra. En parlarem de seguida del concurs de castells.
Un somriure és l'expressió de la felicitat. L'alegria quan esclata els llavis. El millor remei per un dia gris. Un somriure és l'abraçada que no necessita paraules. Un somriure vol dir m'agrades o estic aquí. Un somriure cura, calma i allarga la vida. Cada somriure és únic, genuí i especial. A Salut Dental Penedès ho sabem. I per això portem més de 2 dècades creant i cuidant somriures.
Bé, ens hem posat una mica ja a la mel als llavis del que pot venir a partir d'ara. Jo he agafat una mica de mareig, parlant de tants castellassos dels que podem veure no només per Santa Úrsula, sinó per Tots Sants. Però del que volem parlar ara és del concurs de castells i sobretot amb el Carles Esteve, perquè tu, Carles, estàs elaborant, esteu gairebé enllestint un estudi impulsat per la beca del CEPAC, en col·laboració amb l'Ajuntament de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, amb l'Enric Güell i amb el Pau Ricomà, sobre propostes de millora per al concurs de castells, que ja veu començar a treballar gairebé fa un any. Com teniu aquest estudi i si ja començar a treure el cap i a fer-se públic ben aviat?
S'està acabant, evidentment, el termini era d'un any, ja hi estem en aquest temps, i que no sé, un dia vam pensar que era bo plantejar-ho després, al final, després del concurs, per si apareixien coses, que sempre apareixen al concurs, per poder-les fer una miqueta a la mida del que ha passat més recent, perquè també això crec que és de justícia, no? Presentes un treball i no fa referència a alguna cosa que ha passat tres setmanes abans, és una miqueta estrany, no? I després jo crec que també tot té el seu tempo, ara estem finals de temporada, les colles, no? Ha d'haver-hi una miqueta de procés de participació i tot plegat, no us puc avançar massa més coses, perquè això també hi ha una organització que és la que ha de posar el calendari de tot plegat, però jo crec que amb el temps prudencial i que en les properes setmanes, mesos, tindrem notícies en aquest sentit d'això i podrem veure doncs, la feina que m'ha elaborat i veure quines possibles solucions es plantegen. He de dir que és un treball coral i que, a més, serà obert. Hi haurà un ventall de possibilitats, per tant, no serà un treball tancat.
Quins àmbits, més o menys, toqueu, sobretot?
Es toca molts àmbits, però sí que és veritat que el que hi ha més interès, i de fet és el que detectem a Plaça del Plegat, doncs, tema de durada, les entrades, els punts, això és el recurrent, és el debat de sempre, no?, que hi ha. I aquests temes jo crec que s'han abordat bé, s'han abordat d'una manera àmplia i plantejant diferents escenaris, que és el que s'ha de fer, no? Mm-hmm. Aquí no hem de plantejar, perquè de solucions n'hi han de ràpides, amb el tema de la durada, va, fem un joc, no? És allò. Mm-hmm. Doncs pujar el llistó perquè actuï més colles alhora, treure colles, no? I poques coses més. Clar, hem de pensar a nivell d'organització, no a nivell del que jo faria com a persona individual, no? Que és el que és més viable i el que és possible. Perquè, clar, quan s'ho vol d'aquestes coses, no sé, el tema de les rondes simultànies, ostres, una de les imatges més dures d'aquest concurs va ser una ronda de 5 castells que en van caure 3. I, a més, 3 amb assistències mèdiques necessàries. I, clar, això, i eren castells de 8. Imagina't si ara fas actuar els castells de 9 simultanis, no? Això és, ara ho estic dient, no és res de la BEC, és el que jo vaig veure allà, no? I dir, clar, com ho planteges, això? Treure colles.
Clar, hi ha qui diu, doncs, home, doncs de 12 passem a 8, però clar, llavors què vol dir, que hem d'afegir una jornada més, per exemple? No ho sé.
Amb el que suposaria això potser a nivell logístic, no? I després també cal veure, no sé, ara en aquest moment, i espero que en el futur encara estigui més bé, els Xiquets de Tarragona, però pots arribar a plantejar un concurs de diumenge sense Sant Pere i Sant Pau i sense Serrallo, però i sense Xiquets de Tarragona, depèn d'on te fiquessis el tall, no? Perquè dius, mira, ara game extra, no? Pots plantejar, perquè no oblidem, és el concurs de castells de Tarragona que es fa a l'ETAP, no? Això ha sigut, jo almenys això ho tinc clar, perquè algú hi ha hagut el debat d'això, doncs el concurs o un altre lloc. Això és com si ara algú li encarregués, amb el Pep, amb els dos Peps, un estudi sobre la Diada de Sant Fèlix, no? Jo crec que no ho podríem plantejar fora del 30 d'agost a la plaça de Vila de Vilafranca, no? Crec. Seria impensable que plantegés la Diada de Sant Fèlix al setembre al Palau Sant Jordi. I el concurs de castells de Tarragona es fa a l'ETAP.
Mm-hmm. No hem parlat de punts.
Això és el que penso jo, aviam, eh? No
hem parlat de punts, però Pep, tu estàs a la comissió assessora, per exemple. No sé si
renovaré.
No sé si és una qüestió que us centreu només en els punts o també toqueu aspectes més organitzatius a nivell de durada.
Hi ha reunions per parlar de temes de protocol de plaça i temes després ja per parlar de puntuacions, però jo estic d'acord amb el Carles en dues qüestions. El concurs és de Tarragona i a Tarragona, per tant, qui vulgui anar que hi vagi, que no hi vagi, sí, està clar. Reduir colles no significa reduir rondes, perquè, clar, si reduïm colles més petites, reduïm colles conjuntes, rondes conjuntes, i que han d'haver-hi moltes rondes seguides. Per tant, hem de valorar ara com s'ha de fer. És un tema que veurem l'estudi, valorarem entre tots si jo renovo i seré, si no, doncs col·laboraré igualment amb el Carles i amb el Pau i amb l'Enric sobre com ha anat l'estudi, no? Però és difícil, és una peça difícil. Ja dic que ara quan renovem l'assessora, veurem, també depèn de moltes vegades de qui envien les colles, no? Hi ha persones que de les colles que van molt amb pinyó fixa, amb idees més seves que de la colla, que a vegades xoquen fins i tot, i hi ha gent que porta idees de colla que d'allí no es mou, no? I a vegades això és molt immobilista, i potser haurem de fer menys cas a les colles i més cas a la gent que ve de fora, no? Una mica, jo crec que se li hauria de fer molt de cas en aquest estudi, i no tant a l'opinió de colles, que a vegades és molt immobilista, no? I que a vegades destorba la resta, no? És difícil,
però ja saps, Pep, que habitualment el que hi ha gent que es qüestiona què fa gent a l'assessora, com jo hi vaig ser el seu dia, sí, i ets tu, i jo, sí, o fins i tot el Pere Ferrando, no? Quants castells has fet tu? Vull dir, imagina't, no? Vull dir, aquest és el nivell,
sí, sí, sí,
del debat.
Jo a vegades penso que sobren colles i no sobren gent de fora. Jo soc dels que penso una mica així, eh? Potser les visions menys partidistes de les colles afavoriria una mica el relat del concurs de Castells de Tarragona.
Recordem que el president del jurat del concurs, o del concurs, va ser en Pau Casals, eh? Vull dir, és que aviam, d'on te venim? Perquè és que de vegades aquí, quants castells has fet i a quin pis has fet el castell?
És que 7 hores per un concurs són masses, 4 jo em semblaria just, però clar, com arribes a retallar 3 hores respecte a l'última edició, retallar colles, retallar rondes, és un paper molt difícil, però al final l'espectacle més gran del món, no, com així es ven, costa entendre. Costa entendre quan han passat tantes hores, tu vols veure els millors castells, millors actuacions, hi ha colles que van estar 3 hores sense poder ni fer un castell. És a dir, què fas amb aquesta gent? Una hora em semblaria excessiva, 2 ja, però 3 hores, què fas ja amb els braços parats? Llavors, no sé les solucions, però jo suposo que tots en tenim moltes, però el que crec que sabem és el que no pot tornar a passar.
Clar, és que quan ho coincidim, eh? Per nosaltres no, potser no se'ns va fer llarg, però perquè a nosaltres ens agrada el cafè intens, eh? Allò, el cafè per molt cafeters. Però quan parles amb gent que està iniciada, que s'aficiona, costa de justificar que un concurs duri 7 hores.
Justifica com es veu a les 5 de la tarda un castell a 10. Un 4 de 10 a les 5 i pico de la tarda. Justifica-ho, no? La gent que ve, però és especial. El concurs ja fa 10 hores que va, no? És difícil per una colla, no? Els exemple aquest, no? No pot ser una colla que vagi a Tarragona, faci un castell a les 10 del matí i s'ha d'esperar l'una al migdia per fer el segon castell.
I després, en termes de seguretat, ja no mulls castellers, eh? Mm-hmm. Ja no mulls d'espectador neòfit, no? Que si vingués algú als organitzadors de Super Bowl i diguéssim, això és el millor espectacle castellà del món, diria, doncs ho feu molt malament. Ens dirien, segurament, perquè els esbens també llavors entendrien la singularitat de fer casteller i comprendrien per què ho fem malament, diguéssim, mm-hmm, no? Però si preguntem a l'agent sanitari, a preparadors físics, segurament també ens diran que és un error. Vull dir, o sigui, fer un 4 de 10 en les condicions que es fa, un 4 de 10, o el castell que sigui, eh? El 3 de 9 net, o el que convingui, després de tantes hores allà, a nivell de concentració, a nivell de cansament físic, a l'hora que s'ha llevat la gent i tot plegat, aviam, és que ja no és per si l'espectador està cansat, no? Que sí, sinó els actors pròpiament.
Els principals, els
vaja,
que van
dir,
a guanyar.
No és el mateix, vull dir, això no pot ser. Vull dir, la canalla quina hora està llevada i que ha esmorzat i que ha dinat i que, no sé, segurament tenen solucions imaginatives que desconec jo i que m'ho explicarien i diran, ah, vale, ja està. Però no tothom ho pot fer o no, segurament no tot està previst i em sembla que va en contra fins i tot del propi espectacle. Ara, la solució, doncs s'haurà potser pensar, i no dic que nosaltres ho puguem arribar a trobar, sinó que amb el temps s'haurà de pensar en la solució menys dolenta. Mm-hmm. La bona no crec que la trobem, perquè segur que la que s'apliqui no agradarà, perquè hi haurà damnificats, mm-hmm, és obvi. Si tu retalles el temps, o retalles rondes, o retalles colles, o fiques més amunt el llistó, o canvies el model de joc...
Mm-hmm. Perquè no només estem parlant de diumenge, jo recordo a Torredembarra, per exemple, gairebé 5 hores de concurs.
Bueno, Torredembarra, perquè també el nivell de les colles petites ha pujat bastant, el 5 de 7 i el 7 de 7 són castells ja recurrents per moltes de les colles de 7, i per tant, no fer el tall a partir del 5 de 7, el 7 de 7 en solitari van haver molts, igual que el 5 de 7, i clar, això va fer que hi haguessin moltes rondes també en solitari, el concurs de Torredembarra potser també és un dels bancs de proves de cara a si el nivell de 7 continua pujant o continua estable en aquest grup de colles, amb aquest volum de castells, Castells, potser sí que s'ha de pujar una mica el nivell.
Però 5 hores, tot el que passa 5 hores, jo crec, o sigui, ara no vull beneir els 5 hores, però tot el que passa 5 hores, sí, ja ho trobo erroni. Fins a, entre 4 i 5 hores jo crec que podria ser acceptable. Jo intento pensar amb l'estat físic i mental de les persones, no? De concentració, de preparació física, d'atenció del públic, dels propis mitjans, no? És que hem estat treballant allà, arriba un moment que gairebé ja... No cantes el gol com ho cantaries el primer gol, no? Arriba un moment que ja es diu, és pròrroga i penals, i dius...
El ritme de cau ja no queden arguments. Escolteu-me, en tot cas, aquest estudi no és vinculant, eh? No, aquestes del que proposeu no vol dir que s'hagi d'aplicar, però és important tenir ja un document de partida, com a mínim, no? A partir del qual treballar amb gent amb rigor com vosaltres que poseu sobre la taula els problemes que hi ha i possibles solucions.
Sí, sí, jo crec que, vaja, s'ha fet un molt bon treball. A més, he tingut la gran sort de conèixer, el Pau ja ho coneixia, però amb l'Enric Güell, que diguéssim que dels tres potser és el que és menys casteller, o sigui, no porta camisa, i és el que aplica més ciència a tot això, i jo he descobert una de coses que no sabia, no? I que segurament molts castellers no sabem, i que poden ser tan i tan útils, de veritat, que crec que per aquí jo estic sorprès i, per tant, espero que agradi.
Doncs queda pendent una conversa amb tots tres algun dia d'aquests. No hem parlat de punts, ni en parlarem perquè no tenim més temps, eh? No obrirem el meló dels punts i de la taula perquè això ens ocuparia ben bé un, dos o tres programes més. Podríem obrir el meló de les puntuacions. Gràcies a tots plegats. Us seguim dissabte a la Diada dels Xicots i vosaltres també. Ens retrobem aquest cap de setmana a Vilafranca dissabte i diumenge també a Santa Úrsula. I recordeu que també tindrem un ull posat a la Diada de Sant Narcís i us anirem ensenyant els castells que hi hagi a Girona. Que vagi molt bé. Adéu-siau.